Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Durant més de 20 anys, Ferran Busquets s'ha lliurat en cos i ànima a la Fundació Arrels, l'entitat de referència en la lluita contra el sensellarisme a Barcelona. Fa uns mesos que en va plegar com a director i ara ens explica les lliçons apreses amb la perspectiva que li dona la seva nova vida. En aquesta entrevista li demanem que ens expliqui per què cada any hi ha més sensellar a Barcelona i també hi parlem dels efectes del pla Endreça de Jaume Collboni sobre les persones que dormen al carrer o de l'asfíxia que la burocràcia suposa per les entitats socials. Ferran Busquets, tot seguit, a Santa Eulàlia. Ferran Busquets, benvingut a Santa Eulàlia.
Hola, què tal?
Què tal, com està?
Molt bé.
Abans d'entrar en matèria,
sí.
Deixi'm preguntar-li en general com veu Barcelona avui, com veu la ciutat, què hi respira?
Bueno, jo a Barcelona veig una ciutat... Jo vaig néixer a Barcelona i vaig estar vivint quasi 40 anys i veig una ciutat molt diferent a el que era llavors. Jo, per exemple, veig Barcelona, bàsicament, pues això, molta gent dormint al carrer, molta pobresa... Potser abans també hi havia pobresa, però potser una miqueta més amagada, i evidentment el turisme que està per tot arreu. Llavors,
que abans la pobresa estava amagada, què vol dir? Com
bueno, potser com no estava,
ha sortit? No,
jo no recordo, de quan era jove, això, no recordo tanta gent dormint al carrer, per exemple. També és veritat que jo quan vaig arribar a les, potser llavors a mirades, quan la coneixia, pues, ho veus més, no? Quan te treus la carnet de conduir, que no ves les autoescoles, no? Potser... Però bueno, jo penso que evidentment està pitjor perquè les xifres ho deien així, no?
Ara fa uns mesos que va deixar la direcció de la Fundació Arrels després de 12 anys, però ja en feia 20, si no sí. Ho dic malament, que n'era voluntari o que hi col·laborava. Què diria que és el més important que n'ha après aquests anys?
Bueno, el que he après més important d'aquests anys, sobretot jo crec que és aquesta visió de la... Per mi el més important ha sigut... que si volem transformar la pobresa es pot, però no només és decisions polítiques, sinó també hi ha un pes molt important, que és que la ciutadania ho vulgui, no? Llavors, jo crec que això és el que ens falta, però que he vist molt clar, quan vaig entrar a Arrels, la sensació que tenia més, i recordo que es deia, és impossible que aconseguim que no hagi ningú mirant al carrer.
Que sempre hi haurà aquest problema i el que podem fer és fer...
I a poc a poc veu una transformació, pagats. Això és possible, no? De fet, llavors, aquí el gran que és que tothom vulgui. De fet, jo penso que per mi hi ha dos exemples molt paradigmàtics, que són qüestions com, per exemple, la pandèmia, que s'ha resolt, es va reconduir una pandèmia, evidentment, no tan bé com tots voldríem, però que tothom es va ficar per resoldre un problema que més o menys va pagar, jo crec que en un temps bastant important, diguem, no? Si fos la malària d'un altre país no ha sigut així, i per mi això és molt significatiu que puguem fer aquestes coses. I després hi ha coses com alguns moviments socials i algunes entitats que han transformat coses amb quan tothom vol. El problema és el gruix de persones. El problema és quan hi ha una minoria que no vol, que no, una minoria no té tanta força, i al final les persones que van al carrer són una minoria molt, molt petita.
Quan parla del rol de la ciutadania o del paper que ha de tenir la ciutadania en voler que això canviï, per què ho diu? Ho diu perquè detecta que amb tots aquests anys també hi ha hagut una insensibilització? O...
No, jo crec que amb els anys la sensació que he tingut és que cada vegada la gent ha estat més sensibilitzada. El problema és que hi ha hagut una contradicció entre aquesta sensibilitat i potser quan hi havia una oportunitat de resoldre aquest problema i demostrar que aquest problema es podia resoldre en una època de bonança, doncs no es va apostar per resoldre-ho, perquè potser tampoc tothom tenia molt que es pugui resoldre, i quan van començar a veure que es podia resoldre va començar a aparèixer també alhora el problema de l'habitatge, diguem, no? Llavors, si al final... un ciutadà que es vol emancipar de casa als seus pares, doncs té problemes d'habitatge, doncs malauradament una persona que dorm al carrer ho tindrà encara molt més difícil.
Ja, s'hi ha donat com a mínim un relat una mica general que entronca amb un problema que té cada vegada una porció més gran de la població, i això potser ha fet perdre la idea o el prejudici original de que la gent sense llar eren petits accidents socials, no? I s'ha revelat la cosa estructural del problema.
Clar, per una banda, el fet de que tothom tingui més o menys problemes d'habitatge o molta part de la ciutadania ha fet veure que, doncs, és més fàcil, entre cometes, arribar al carrer del que ens pensàvem, això també la crisi del 2008 es va veure, que la gent deia, ostres, pues mira, sort dels meus pares, sort de la meva parella, perquè és que si no, potser no sé què hagués fet de mi. Però alhora, la mateixa crisi fa que col·lisionin les dues problemàtiques.
Però això ha estat un augment de la sensibilització o és que simplement s'ha superat un cert prejudici que abans era molt estès per una qüestió d'ignorància? Perquè pot ser que s'hagi perdut el prejudici.
Jo crec que les dues coses. L'altra cosa és que ara mateix estem en un punt en què això es pot revertir. Es pot revertir perquè s'associa la pobresa a la migració, perquè realment hi ha una relació. L'altra cosa és el per què, i penso que és un tema tabú, que és parlar de la immigració, de com ens aprofitem de la immigració aquesta empobrida, diguem. Llavors això per mi és un factor molt, molt, molt important, no? O sigui, hi ha hagut aquest punt de la migració, i per una altra banda és tots aquests discursos de l'extrema dreta que s'estan magnificant, no? Llavors, doncs aquestes dues coses pot fer que hi hagi un punt d'inflexió cap a reconduir a tornar a que hi hagi una visió més negativa de...
Ja, d'odi o d'assenyalament del pobre o d'assenyalament del sense llar.
És així.
I després deies, clar, la part també de les institucions. O sigui, després en parlarem amb molta més calma de les institucions, però en termes de la sensibilització, que és el que parlàvem ara, no sé si també ha detectat el mateix canvi. O sigui, si aquesta presa de consciència d'almenys una part de la ciutadania ha fet que els polítics tractessin diferent el tema.
Sí, jo penso que l'administració està conscienciada amb aquest problema. L'altra cosa és la prioritat que tingui aquest problema. I l'altra cosa és que evidentment a nivell municipal s'han d'encarregar tots els municipis alhora, no només uns quants, no? Per això hi havia aquesta llei, ara no crec que hagi canviat molt en aquests mesos, però que esperem que es reactivi, però que després també hi ha que cal molta feina i és molt complex ficar-s'hi, no? I la pregunta és si es prioritzarà això o no. És molt difícil resoldre el sensellarisme sense l'habitatge que tothom li falta, diguem.
L'augment extraordinari de la xifra de les persones sense llar que hi ha hagut els últims anys, per exemple, Arrels va atendre 3.062 persones sense llar el 2022 a Barcelona, que això ja en aquell moment era un 22% més que l'any anterior, i el 2023 en van ser 3.283, que encara anava un 7% més enllà i que, era que ha estat el màxim històric o el màxim registrat. És evident, això que dèiem ara, que, el preu de lloguer està desorbitat en un moment en què, a més el poder adquisitiu i els salaris estan estancats des de fa molts anys i que hi ha aquest problema tant de la riquesa de la gent o de l'empobriment de la ciutadania general com de l'encariment del preu de l'habitatge, però hi ha més factors que expliquin per què aquests últims 3 o 4 anys ha estat tan explosiu el creixement de sense llar?
Bueno, jo crec que hi ha... l'augment de població també afecta. No? Al final, si hi ha més població, les crisis econòmiques al final fan que hi hagi problemes econòmics, i aquests problemes econòmics fa que hi hagi pobresa, i si hi ha pobresa, doncs alguns malauradament acaben al carrer. Per tant, l'augment de la població, les persones migrades que potser no tenen no tenen la xarxa que tenim els que han nascut aquí, per exemple, doncs tot això fa que al final a poc que creixi. I es posa un altre factor, i és que hi ha una acumulació també, és a dir, al final quan una persona arriba al carrer al final alguns se'n surten, alguns malauradament es moren i es va acumulant la gent. També hi ha una qüestió de que la gent no desapareix. No? És com quan es fa fora algú d'un carrer, els veïns d'aquell carrer estaran molt contents, malauradament estaran contents, però els del carrer següent tindran més gent dormint al carrer. Llavors, al final hi ha molts factors, la crisi d'habitatge, el com gestionem la immigració i si no es resol, es va acumular la gent.
Com ha anat canviant el perfil de persones i de situacions que estan al carrer a Barcelona?
Ara canviarà en el sentit de que hi ha hagut molta... hi ha hagut períodes en què hi ha hagut gent més jove, però al final es manté una mica aquest perfil de persona que ha vingut de fora, però hi ha hagut molta gent d'aquí igualment, evidentment. Vull dir que al final costa dir que hi ha gent migrada al carrer, però al final hi ha molta gent d'aquí també que tots necessiten tenir les mateixes necessitats al final, i una mica continua sent un perfil molt masculinitzat i unes persones d'uns 44 anys aproximadament.
Quin
no sé,
era,
si, ha,
quin...
no sé si hi ha dades noves, perquè ara estic que no les sé tampoc el detall.
Quina era la situació més freqüent que vostè recorda trobar? Situació en el sentit de la història o la trajectòria personal fins al punt d'arribar a viure al carrer.
Al final, la gran majoria dels casos són persones que la seva vida s'ha trencat. O sigui, al final, jo penso que si mirem al nostre voltant, l'entorn familiar més directe, una miqueta més llunyà, si volem, si nosaltres mirem... pràcticament a totes les cases, però així, hi ha persones que han tingut un problema molt gros i que la família, la xarxa familiar els ha aturat. Pensem en aquestes persones, què passaria si no hagués hagut la xarxa familiar? Pues estarien probablement al carrer. Llavors, al final, és aquesta xarxa la que atura o no atura. Llavors, al final, el que li passa a molta gent és que passen circumstàncies molt diverses, en alguns casos laborals, en alguns casos pues trencaments psicològics o depressions, i en alguns casos també, evidentment, hi ha problemes de salut mental, i en altres casos també problemes d'addiccions, pues, que fan que la vida descarreli, no? Però al final, en tots els casos, és que hi ha un habitatge que no es pot mantenir per diverses raons, però si aquella persona tingués un pis de propietat, probablement estaria mal vivint en aquell pis, però no estaria al carrer.
O un pis de protecció oficial, ho deia també en el sentit que no sé fins aquí, no sé si hi ha xifres de...
Bueno, però els pisos públics tenen unes condicions que no tothom sempre pot mantenir.
O sigui, hi ha un problema també de gent al carrer a Barcelona que estava o venia de pisos públics de lloguer o de preus...
Pot haver algun, però no perquè els preus sigui cars, sinó perquè a vegades hi ha unes condicions que són més complexes, i després perquè al final també hi havia un problema de moltes persones que estaven posant pensions i bueno, hi ha moltes situacions, clar.
El juliol del 2023, quan vostè encara era director de la Fundació Arrels, va entrar en vigor el Pla Endreça, just que va ser una de les primeres grans mesures del govern Collboni, que deien, o van denunciar des de la Fundació, que perjudicava les persones sense sostre. Mm. En quin sentit ho feia?
Bueno, primer, ningú sap, no sé si... Sempre fico aquest no sé si, perquè, clar, en tres mesos poden passar moltes coses que potser jo era per tot el fil, però en aquell moment ningú sabia que era el Pla Endreça, no? Jo deia, és un PowerPoint, perquè al final és un títol que es dona al fet d'aplicar les ordenances amb més contundència, perquè al final el que feien era això. Llavors, si les ordenances del civisme, per exemple... o les detenències d'animals o algunes semblants ja eren molt delicades per com s'aplicaven, doncs llavors al final el que acaba passant és que si això ho endureixes més, doncs evidentment la vida de les persones al carrer doncs es poden multar, es poden emprenyar, etc. Emprenyar vull dir doncs a partir d'aquí o netegem al carrer. Llavors qualsevol acció d'aquest tipus, l'ordenança del civisme, si no es canvia i s'endureix, doncs al final el que fa és estressar molt més la vida de les persones.
Però era un enduriment només... o sigui, era un enduriment en termes de la quantitat de patrulles que hi havia al carrer o de la sensació d'estar vigilats, o anava més enllà? Perquè recordo alguns casos d'intimidacions per part de la policia o d'amenaces d'endur-se les mascotes o d'endur-se les mantes...
Però, en algun cas s'havia retirat, però... i s'havien llançat pertinences, que al final si el deure... del consistori o del govern en concret hauria de ser afluixem aquesta relació amb les persones que dormen al carrer, no apretem aquestes vides que ja estan prou estressades. Clar, si tu fiques en marxa un Pla Endreça que el que fa és, al final, el que fa és anem a apretar més l'accelerador, doncs la vida de les persones s'estressarà molt més, i això és duríssim per les persones. Llavors jo crec que sempre ho hem dit, si a mi m'enganxen fent un riu entre dos contenidors em sembla fantàstic que em foten una multa, però és que si no tinc cap lloc on anar, doncs el que hem de fer és passar de llarg, perquè és que el que la responsabilitat de l'administració és facilitar-me doncs que no facin aquestes coses. Llavors, al final el Pla Endreça ha sigut un enduriment de la vida d'aquestes persones.
Home, i que no deixa de ser una ironia molt absurda que, per exemple, la resposta que trobi l'administració per multar per canviar la conducta o per atendre una persona sense llar vivint al carrer, sigui que ho està probablement perquè no té diners, sigui exactament. Posar multes, per exemple.
Bueno, és que la multa al final té dues conseqüències, i una és la indignació de la persona, és a dir, és com si els que portem ulleres ens fiquen una multa perquè portem ulleres. Bueno, doncs si ens multa perquè portem ulleres, jo si vaig pel carrer me les acabaré posant, perquè potser si no em menjaré una farola, no? Llavors, si multem per això, les acabaré posant. Doncs si multem, doncs em multen. Però, llavors, t'indigna perquè és una situació que tu no pots evitar. Llavors, i després, quan la persona comença a estabilitzar-se o després de tot el treball de les entitats comença a fer un pas per sortir-se'n, el que pot acabar passant és que totes aquestes multes comencen a florir. Mm-hmm. Llavors t'arriben requeriments, no permetin rebre prestacions, etcètera, etcètera.
Això passa. És a dir, que hi ha aquest fenomen acumulatiu que després encara suposa un fre més per recuperar la normalitat.
Llavors, dintre les persones al carrer, podríem dir que hi ha dos paquets, dos situacions. Una és les que estan sota un paraigües d'una entitat, que llavors, en aquests casos es pot arribar a resoldre, i l'altra és que no. Sempre que parlem de problemàtiques socials, clar, si estàs sota un paraigua d'una entitat, pots donar un suport, però hi ha gent que no ho està i no vol estar-ho, i fantàstic. Però, clar, aquestes persones, quan arriben a aquestes situacions, no tenen la capacitat de resoldre-ho.
Quan diu que és un tema que és molt estressant aquesta sobrevigilància i aquestes amenaces o intimidacions contínues, a banda de l'obvietat que és que genera molta impotència, per què és estressant en el dia a dia del sense llar? O sigui, és un tema de canvis de rutina que per a aquestes persones són molt més greus del que sembla? O...
Bueno, perquè jo crec que tots hem viscut situacions estressants de la vida per moltes raons o perquè la vida, al final, la vida tothom té uns impactes. En aquests moments més tensos que nosaltres podem imaginar, també quan ens passa alguna altra cosa extra que en un altre moment ho viuríem amb tranquil·litat, en aquests moments estressants l'estrès ens dispara al triple que ens estressaria en un altre moment. Hem de pensar que una persona que està dormint al carrer té un estrès molt bèstia constantment. Molt bèstia constantment. Llavors, tot aquest estrès, al final... es multiplica. Llavors aquest és una mica el problema, que qualsevol acció extra i necessària de més, pues el que fa és que la persona...
Genera més angoixa, més inestabilitat mental, més tensió psicològica, suposo que això.
Clar, al final el que hem de fer amb aquests, quan analitzem situacions que passen al carrer és buscar el paral·lelisme en les nostres vides, diguem, no? És a dir, un dia que no haguem dormit, si estem més irritables o no estem més irritables. En aquests moments irritables, què passa quan ens passen unes coses injustes? Doncs en un altre moment ho portaríem millor i en un altre moment ho portaríem pitjor, no? Llavors, hem de pensar que una persona que dorm al carrer és totes aquestes situacions tenses que vivim en la vida tot junt. Perquè al final és humiliant, no pots descansar, no saps si menjaràs bé del dia següent, no saps si et mouran, si trobaran el que tens o t'ho llençaran les pertinences. Llavors és un constant estrès que és el que fa que la persona es cronifiqui el carrer, de fet.
Després hi ha una altra cosa una mica forta i una mica perillosa del pla Andressa, que és que teòricament, formalment, és un pla que ha de servir, com deia abans, per netejar i per treure la brutícia de la ciutat i per millorar-ne la inseguretat, no? En ser-ne les persones sense llar, les principals o de les principals perjudicades, aquesta associació que ja rebla un estigma que fa molts anys que existeix, és terrible.
Quan l'administració fa accions cap a les persones que dormen al carrer, l'estigma es dispara, perquè encara que critiquem molt les administracions, quan passen coses, doncs ens fixem més. Però això passa, per exemple, quan a vegades m'ha passat a mi veure-ho, de quan tu veus a identificar una persona, no? Fa poc ara hi ha aquest cartell del Ministeri de denúncia al racisme i veure això i al costat de la policia identificant a un noi. Això va passar l'altre dia a l'estació de Girona. Dius, pues, aquestes contradiccions el que fan és reforçar-ho. Si tu veus la policia parant una persona migrada, doncs probablement totes les persones que passin pel dia al davant, doncs uns quants diran, veus? No? Si a tu i a mi tenim poques probabilitats que ens parin. I de fet, les persones migrades que conec jo i gent, estem parlant de persones amb feines té alta qualificació i és que conec amb confiança, t'ho diuen,
és una estadística.
M'han parat dos o tres vegades. Jo he estat a Barcelona vivint 30 i pico d'anys i no m'han parat mai.
Vostè va entrar a Arrels de Voluntari l'any 98, dèiem abans. Clar, sí. això vol dir que ha vist tots els, no com a director, però des de dins d'Arrel ha vist tots els governs municipals des de Joan Clos. O sigui, Joan Clos, sí. Jordi Hereu, Xavier Trias, Ada Colau i una mica de Jaume Collboni.
Sí.
Què me'n diu? Com ha estat el paper d'aquestes administracions?
També és veritat que amb 23, 24 anys no estava molt pel que feien els governs municipals, també, però jo crec que al final la percepció, clar, al final qui se t'apropa com a consistori, clar, hi ha hagut aquesta evolució també, hi ha hagut dues evolucions, no? Una és el nombre de persones que donen al carrer, que han anat pujant, i per altra banda han anat pujant aquesta sensibilitat, no? Llavors, Clar, a mi m'arribava coses que, per exemple, a les Olimpiades, pues, bueno, s'havien proposat fer cases, s'havien proposat ficar gent als pisos, en pisos, i dius, bueno, podem fer-ho d'aquesta manera, ojalà sí, no? Fiquem tal, no? Però jo la sensació que tinc és que hi ha hagut vegades que ha sigut més fàcil amb uns i vegades que ha sigut més difícil amb els altres, però la meva sensació és que al final el govern, evidentment, hi ha coses que fan el que poden i coses que no, però que el problema és que si no hi ha un acord de per molts anys, això bàsicament no avançarà gens. És a dir, hi ha governs que han estat més sensibilitzats en el problema de del sensellarisme, però que al principi de tot han rebutjat molt a les entitats socials, no? I quan s'han adonat que calla, que potser són interessants, doncs llavors ja potser una mica tard.
Per què? Per què les han rebutjades? D'entrada? Per malfiança, però...
Bueno, perquè al final hi ha gent que... Hi ha alguns governs que potser pues, són els governs més de dretes, potser, o centre-dreta, perquè si dius de dretes ara també té el seu... és perillós, és com... no? Però els governs potser més liberals, podríem dir, no? Pues potser eren més entitats, aquí teniu una mica, aquí teniu els diners i feu...
Sí, tenen una perspectiva més caritativa, no? Us ajudem...
Ser. Hi ha altres governs més d'esquerres, pues això... ja ho resolem nosaltres, deixem-nos fer, no? Llavors, tots dos s'equivoquen, diguem, no? Llavors, al final, el que cal és una col·laboració, perquè al final l'administració és una màquina molt potent, però l'agilitat és pràcticament nul·la, i les entitats tenim molt poca potència, però en canvi som superàgils, no?
Ho diu per l'últim govern, això? Ho diu per l'últim govern, això?
Per
el govern anterior? La qüestió de dir això ja ho solucionem nosaltres i d'estar de ser poc atents.
Sí. Els primers anys sí que era una mica així. En canvi, al final, jo penso que es van donar compte de dir, hosti, pues no és viable fer-ho nosaltres sols, no? Que això ho sabíem. Però això és un problema que passa en tots els governs. Quan hi ha canvis de governs, al final el gran problema és que les entitats tenen la sensació de començar de zero cada cop.
Yeah.
I això no és... És com... Bueno, però això passa amb l'actor social, amb l'educació i amb tots altres. Però sí, hi ha hagut governs que al principi...
També li he sentit alguna vegada que entre administracions públiques i entitats, moltes vegades en lloc de col·laboració el que hi ha és una inèrcia de competitivitat.
Bueno,
no sé si es referia a això.
Sí, jo penso que les administracions el que volen és que hi hagi més un clientelisme de les entitats, no? No veuen més les entitats a vegades com a proveïdores de serveis o com solucionen coses més que una relació de tu a tu. Jo crec que el que és bo és una relació de tu a tu. No? De tu a tu vol dir que ni han de fer el que diguin les entitats ni han de passar el que diuen. Ha d'haver una relació més de col·laboració, però clar, al final jo sempre dic també que el finançament de el diner públic és una eina de manipulació massiva.
I de control, no?
Absolutament.
Certificar per la via pública aquesta externalització d'un servei que...
Diguem que és un equilibri complex.
Que és un?
Un equilibri molt complex.
També hi ha un altre problema que ha assenyalat en la relació amb les administracions, que és la qüestió de la burocràcia, que moltes vegades perjudica la...
Sí,
no sé si ens en podria posar exemples.
Bueno, jo crec que una de les coses que ha passat, això que ha passat ara de la renda garantida i retorn, això és un exemple gravíssim. O sigui, al final l'administració té una força molt bèstia i es pot equivocar sempre. O sigui, l'administració té l'opció d'equivocar-se, el ciutadà i les entitats no ens podem equivocar. Perquè si ens equivoquem, si s'equivoca... I a més, que l'administració, si s'equivoca, ho paga el ciutadà. No? Amb això de la renda garantida ho hem vist. Si s'equivoca l'administració, ho paga el ciutadà. I això... hi ha mil exemples, jo en tinc algun particular. Es van equivocar amb la fitxa de naixement de la meva filla i a l'hora de fer el DNI vaig haver d'anar jo corrents a fer-ho jo. Dic, bueno, però és un error vostre. Diu, no, m'ho expliques, has d'anar al registre, canviar-ho, tot. I al final això amb l'administració, les entitats poden donar mil exemples de que errors de l'administració els paga...
Els paguen les entitats.
Clar, però és que això no té cap sentit. És a dir, hi ha un principi que em sembla que a mi que és bàsic, és que el responsable d'un error és que ha de subsanar aquest error. No pot ser que ho paguin altres, diguem, no? O com a mínim, si evidentment has de posar ajudes, no? Però és que ara l'administració cada cop és més complexa i cada cop és més dura exigint, no? Llavors això al final fa que l'administració no sigui una eina útil.
Però hi veu premeditació o és un tema de deixadesa?
Bueno, és un tema, jo crec que és el que dèiem, de que si cada dos per tres es canvia qui porta el volant, doncs això és un drama. És a dir, quan hi ha, per exemple, interpretacions de la llei que llavors et canvien, subvencions que estan atorgades i llavors s'han d'anar tornant d'anys anteriors perquè algú ha vist una coma, etc. Jo no crec que sigui premeditat ni intencionat, que no estic dient que hi hagi entitats, sobretot les entitats més petites, que es deixen caure una mica o que no hi ha voluntat de que caiguin, que jo crec que és un error, però sí que és veritat que la qualitat hauria de millorar moltíssim, perquè és que estem parlant de que ha d'haver, han de donar resposta al que estan fent, i tu no pots donar resposta de qualitat si constantment estem fent canvis.
Ara, fa una estona, quan li demanava per les administracions, també una cosa que assenyalava és que si no hi ha un pacte transversal o si no és un esforç col·lectiu, no s'anirà enlloc. Però, clar, moltes vegades aquesta idea del pacte també és una cosa que les administracions proposen com una solució buida de substància i de contingut, bueno, no? En realitat, o sigui, hi ha un problema, farem un gran pacte sobre això. O sigui, a parer seu, per solucionar la qüestió, començar a solucionar la qüestió del sensellarisme a Barcelona, quins ingredients hauria de tenir aquest pacte? En què s'hauria de concretar? I qui hauria d'implicar?
Bueno, el que hauria d'implicar primer és un... Bueno, però això és com amb l'habitatge, amb l'educació i amb tot. Hauria d'haver un pacte social important i un acord. El que passa és que, clar, és veritat que cada vegada és més difícil arribar a acords, però al final el problema és si segons quina arribada d'acords es limita, perquè això ens ha passat, no?, de veure partits que pensen una opció i quan els hi toquen pensen l'altra, no? Llavors de dir, bueno, però perquè en funció del moment canvien. Jo crec que el pacte del sensellarisme ha de ser aposta per habitatge. Evidentment, tots tenim hi ha un problema molt generalitzat a nivell de l'habitatge, doncs, bueno, doncs s'han de reservar unes places per persones que dormen al carrer. Ara se'n reservem molt poques, o pràcticament cap. Llavors, si... Des de l'entitat on estava, una de les coses que es des d'ara és una cosa que es promovia en el seu moment és obrir espais per tota la ciutat, perquè al final, mentre no hi hagi l'habitatge, hem de trobar solucions temporals. O sigui, al final hem de fer una solució, però és clar, però és que si problemes que afecten a ciutadans com els pisos de lloguer, que no n'hi ha perquè molts s'han anat al mercat turístic, si això no pot solucionar, és que el sensellarisme ja és ciència ficció, però que al final primer cal ordenar el tema de l'habitatge i després cal fer un acompanyament molt gran a les persones que estan dormint al carrer, buscar el que la llei, la proposta de llei que esperem que s'activi, que és els espais residencials dignes, perquè aquestes persones com a mínim tinguin un lloc on anar amb el mentrestant.
Però el primer pas és què? És l'establiment d'una sèrie de protocols perquè tant les administracions com les entitats remin en el mateix sentit quan es troben una persona sense llar? O...
Bueno, això ja seria dintre del món social ordenar una mica aquesta tensió, però sí que és veritat que el que cal és primer que les entitats no s'hagin d'estar preocupant tot el dia per sobreviure. Això ja per començar. Una cosa és un altre tipus d'organitzacions, però que les entitats socials tinguin uns models de finançament públic, els acords que hi hagi. No estic dient que l'administració pagui totes les entitats, però que hi hagi... que no hagin d'estar tot el dia fent exactament el mateix, justificant exactament el mateix. Això és una mica absurd, que s'ha de justificar, no estic dient que no s'hagi justificat, però s'ha d'ordenar més. I segon, doncs que hi hagi... és que al final el que no passa amb la carrera que necessita és professionals que estiguin, que estableixin una relació fixa, i llavors això el que implica és que els professionals que tenen a persones que dormen al carrer, que és una feina molt dura amb el sentit de que es parla de com ja comencen a haver treballs que parlen de com pot afectar parlar amb una persona traumatitzada, com pot afectar el professional i quin risc hi ha real de que traumatitzi com a professional de treballar amb persones que en una situació tan delicada. I per tant, s'ha de cuidar aquest professional. Els professionals tenen unes feines molt, molt, molt precàries i això no es pot fer. Per tant, la base és això. Vull dir, no, crec que tots quan anem a l'hospital volem metges que estiguin, doncs, que hagin dormit, que tinguin tranquil·litat, no hagin de pensar com pagar aquesta factura i uns mínims, no? Estem parlant d'uns mínims. I després, per una altra banda, quan hi hagi aquesta tensió, doncs que tinguin recursos de sortida, com pot ser, si no són habitatges, perquè és molt difícil, doncs espais petits que les persones puguin anar i com a mínim frenar la caiguda.
És clar, de tota manera, jo puc entendre la reserva honesta que tinguin certes administracions o certs partits polítics interessats a resoldre aquest tema, de dir, si consolidem una relació de dependència econòmica de les arques públiques en les entitats socials, en realitat el que estem fent és que, efectivament, estem normalitzant o legitimant la idea que una cosa que el sistema públic i que l'estat del benestar hauria de tenir-ne cura autònomament, estem normalitzant que això la gent percebi que se n'ocupen voluntaris o que se n'ocupen treballadors del sector social. No?
Bueno, però ja, és professional també l'atenció que es fa. Vull dir, no és, el voluntariat és sensibilitzar la ciutadania, però al final si és com l'educació, diguem, si al final l'administració resol aquest problema o internalitza i resol aquest problema, doncs escolta, per les entitats socials, la gran majoria d'entitats socials el que fan és són prestadores de serveis de l'administració. L'Hospital Clínic no el porta a Salut. Hi ha una organització que l'està portant, diguem, no? Si no tinc mal entès, vull dir, no és... Hi ha gestores que ho fan. Al final, la gran majoria de les entitats socials és això, no? Perquè han de renovar els concerts, això cada 2 anys o cada 3. Llavors, això és una bogeria. Però evidentment, no estic dient que l'entitat social... que l'administració alimenti les entitats barra lliure, no? La gran majoria són prestadores de serveis.
Per acabar, sempre acabem amb un mateix exercici, que és imaginis que demà es lleva i és de Sant Jaume, que l'han posat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Quines són les 3 o 4 primeres coses que faria? No necessàriament vinculades amb el sensellarisme, però si vol centrar-se en això també pot.
Jo crec que la crisi més important és la de l'habitatge, perquè al final sense això no es resol. Jo crec que el que s'hauria de fer és regular moltíssim el tema del turisme i jo crec que s'ha d'arribar a un consens molt gran al tema de l'habitatge, no? Perquè al final ja hem vist que fiquem una regulació que probablement ha de funcionar, però que si es fica la regulació i no es tanca bé tota la resta de parts, doncs al final acaba saltant, ens acaben colant. És a dir, el problema de l'empresa privada és que sempre anirà al davant. Perquè tenen uns advocats que els hi poden pagar el triple i que tenen molt més i són molt potents. Llavors, al final, si s'intenten controlar els peus, que també s'han de controlar bé, perquè també s'han de fer... No tinc clar que s'estigui fent del tot bé, però després resulta que surten amb la trampa dels pisos turístics... Els de temporada, perdó. Doncs llavors està liada. Llavors, el que jo crec que s'ordena això. I després, evidentment, no puc dir que no, però... Bueno, jo crec que és donar aquest suport a aquestes entitats al final, però al final el problema de Barcelona és que és enorme i jo no m'imagino cap multinacional que hi hagi tants treballadors i hi hagi tanta estructura que es vagi canviant de criteri cada 2 per 3. És que és inviable. Llavors ha d'haver uns mínims innegociables, governi qui governi, encara que ho faci una mica més cap aquí o més cap allà, però s'ha de buscar uns mínims, eh? No sé si t'estic...
Sí, però al marge de la relació amb les entitats socials i al marge de la creació d'un gran pacte, per exemple, imaginis que el que es crea és una regidoria específica contra el sensellarisme i que el posen a vostè al capdavant. Per entendre què podria o quins primers passos podria començar a fer l'administració, cap on hauria d'anar?
Amb el tema del sensellarisme, eh? Estem parlant... Sí. D'acord, pensava que parlaves a nivell de ciutat,
la primera pregunta era... Sí.
Vale. Jo a nivell de sensellarisme el que faria és obrir els espais petits per la ciutat, sense cap dubte, demà mateix.
Em pot posar exemples?
Sí, no, és... Nosaltres tenim un pis... Arrels té un pis zero, encara parlo en primera persona del plural. Té un pis zero, que és un espai petit, on les persones poden anar quan vulguin, no tothom, i llavors les persones com a mínim ja tenen garantit que poden dormir allà. Llavors, són obrir doncs, uns quants espais per la ciutat ben pensats en què les persones puguin anar allà i dormir com a mínim sota cobert, al ras, amb un menjar calent i segures.
I ara per què no passa això?
Bueno, no crec que és una bona idea, suposo. Però això nosaltres ho portem dient arrels ho portem dient des del 2015.
Però
que... Des del 2015, sí, no? El govern, sí.
I per què no hi ha hagut reacció?
Bueno, jo crec que hi ha la por aquesta a l'efecte crida, la por a l'efecte crida i es projecten altres coses.
I no el comparteix aquesta por a l'efecte crida?
No. No. Bueno, evidentment l'efecte crida ha de venir compensat amb l'efecte... Jo sempre dic que si fos multimilionari, que no ho soc ni crec que no ho seré, el que faria és això a Barcelona mateix.
Molt bé. Doncs Ferran Busquets, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris o suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.